A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots.
...1952 i un home amb una guitarra tan tranquil·lament diu que hi ha la desfilada del 14 de juliol i que ell tot això, vaja, diguem-ne que ni li va massa, ni li ve massa. Esclar, 60 anys després, algú pot dir això en veu alta i segurament és un missatge que més o menys s'acceptarà, però fa 60 anys enrere i a França dir aquestes coses, com dir-ne moltes altres, diguem-ne que era posar-se una miqueta en el punt de mira. Un fustigador de la hipocresia de la societat francesa, de la religió, de les convencions socials, és protagonista d'un espectacle que el proper dilluns a les 8 del vespre es representarà al Teatre Prado i que és un homenatge d'alguna forma a aquesta figura que no sabem si podria... Les comparacions són sempre odioses. Si podríem estirar el fil cap a una mena d'Ovidi Montllor... o un tipus de cançó així. D'aquesta cançó de la mala reputació, Paco Ibáñez en va fer una gran versió, se n'han fet moltes versions, Miquel Pujadó n'ha fet una traducció català magnífica, i Miquel Pujadó també és un dels homes que hi ha darrere d'aquest espectacle que dirigeix l'actor Carles Canut. Carles Canut, bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Me n'heu deixat ben sorpresa del presents.
Per què? Per què?
Pues que estava tan acostumat a sentir-la en català,
sí,
el Pujador, ja me n'adono que realment la traducció i la manera de cantar-ho tal, la traducció del Pujador és millor encara del que em pensava.
Bé, doncs per una vegada aquella, com ho diríem això, aquell aforisme italià del traductor traïdor no s'escau en aquest cas, eh?
No. No, perquè a més el Pujador... és un savi, és un home que entra a les cançons amb una profunditat total. El tio coneix perfectament l'època, tot el que passava al voltant, que és el que més o menys anem explicant nosaltres entre cançó i cançó, a lectura dramatitzada, perquè que no pensin que és una obra de teatre o que estem fent, és una lectura dramatitzada en la que a través de textos alguns estrets de la realitat de l'època de recents, que mm-hmm. cartes que ell va escriure al teu senyor i tot això, i fent referències a Boris Vian, cantant cançons també de Boris Vian, del Jacques Brel, del Serge Gainsbourg, doncs bueno, fem un recorregut, sí, per tots aquests anys que tu mencionaves. Jo als 52 ja tenia 8 anys.
Per posar un punt de partida a tot això, parlem de presents i parlarem de presents en aquests minuts, però no sabem si en Carles Canut dies en veu alta enmig d'una classe d'institut o enmig d'un grup de persones de 20-30 anys i digués, fem un espectacle dedicat a George Brassens, més d'on li preguntaria, escolta'm, qui és aquest home? Què és això? N'hem perdut una mica la mena o no?
Sí, evidentment la joventut sí, a més jo m'imagino que una cançó com La mala reputació els deu semblar avorrida, perquè escolta'm com es diu això, la tècnica, la utilització d'instruments sí. electrònics, etcètera, etcètera, és molt bona, per altra part, ha fet que el gust de les generacions hagi canviat completament. Mm. I a més, amb les lletres que ara fan els raperos, etcètera, etcètera, que els aporten fins i tot algun a la presó, com estem veient aquests dies, etcètera, etcètera, les lletres del Brassens i les del Bolles Vian poden semblar fins i tot naïfs, perquè són absolutament poètiques. Mm. Estan escrites amb un lirisme total. Bueno, el Goril·la, no tant, i altres... És que no vull donar pistes, saps? Hi ha cançons que són absolutament...
Què? Actuals, premonitòries?
Sí, actuals sempre.
Sempre.
No, és que no, la societat no ha canviat.
Exacte.
Gens.
La condició humana no deu haver canviat tampoc massa, no?
Gens, al contrari. Gens. Cap avall, 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 avall.
I resulta que 60 anys després escoltem un home amb una guitarra i té aquella potència...
Sí.
De sempre, bueno, vaja.
La cançó, la primera cançó que heu posat, el Tomeu Penya mateix,
sí.
És fantàstic escoltar-ho, és fantàstic. Com l'època d'aquí, no només de l'Ovidi Montlló, el Pi de la Serra,
sí.
Home, donava gust escoltar-los. I no eren ni grans cantants, eren actors o particulars, podríem dir, que t'explicaven les cançons més que cantar-les. Explicaven una història a través d'una cançó, d'una lletra. La lletra era tan important com la música.
O sigui que d'alguna forma poetes que cantaven...
Això mateix.
Això mateix.
Sí.
Suposo que aquestes calçades, i com que parlem amb un veterà, en Carles Canut defensarà obertament allò que en podríem dir, o que se n'havia dit en el seu moment, un artista compromès. La necessitat de comprometre's amb, es digui, idearis, conviccions, es digui, posicionaments personals, ètics.
Sí.
Sí.
Lo que no vol dir que l'art, com explicar-ho, ser compromès no vol dir pertànyer a un partit.
Mm. Ara costa de delimitar aquesta línia?
Sí, costa molt.
Costa molt.
Sí, no és una qüestió de partits, perquè els partits, la partitocràcia, és el que està desfent absolutament la democràcia. És qüestió d'idees. És tenir unes idees i mantenir-les. Vull dir, no és pas tan difícil, Tota manifestació artística és, es vulgui o no, política. Tot el que fa l'home, tot. Quan dic l'home, vull dir l'home i la dona,
sí,
i a mi no
sí,
m'agrada
sí.
Repetir tantes vegades això, home i dona, i ells i ells i tal. Tot és política, perquè és una activitat que es produeix dins de la polis, de la ciutat, i que afecta d'una manera o una altra els demés. Per tant, que no em diguin que aquest dos, que aquest és el polític, és a dir, que només a la bellesa, no. La bellesa és política, també. De manera que... Ara, pertany a un partit? Bueno, sí, perquè penses que aquell partit és el que pot defensar millor les teves idees i tal, però no s'ha de cantar a favor dels partits, només les idees.
Un s'hi pot ficar o no, però en Carles Canut parla d'alguna manera com si ens vingués a dir, a vegades encara que no vulguis que t'hi fiquin, t'hi fiquen.
Absolutament. Sí, aquell vell refrany de que la dona del César no només ha de ser bona, sinó que ho ha de semblar, és absolutament vigent també. A més, t'hi fiquen a vegades sense cap raó
sense permís, vaja.
No, per
mi... Això per descomptat.
Per descomptat. Mare de Déu, senyor. Has llegit entrevistes... Jo no soc ningú, però A vegades m'han fet unes entrevistes que m'han tergiversat les coses, sobretot les dels diaris, que la deixes gravada o el periodista ha anat prenent notes, m'explico, i...
Ho dic
i
perquè...
I després ho llegeixes i dius, coi, jo diré això, quan ho he dit jo. Sí. I això ho havia dit d'una altra manera, amb una altra intenció.
Ho dic per si estirant una miqueta aquest fil, George Brassens va ser un home de conviccions, ficat dins una... dins d'un context social i històric determinat, i ell no es va moure mai d'aquestes conviccions, pagant el preu que va pagar per mantenir-les, i si d'alguna forma en Carles Canut, al llarg de tota la seva trajectòria professional i personal, també podria dir, és que si has de mantenir les teves conviccions, no et pensis que sigui fàcil viure d'aquesta feina.
No és fàcil, i és molt menys fàcil ser actor que ser cantautor, per dir-ho d'alguna manera. Perquè els actors treballem amb altres actors al mateix temps. I no generem la nostra feina. Hi ha uns senyors que són productors que t'ofereixen una feina determinada. I tu l'acceptes, perquè si no l'acceptes no treballes, i si no treballes
no vius.
No vius. Ara, hi ha un límit. A mi em va passar una vegada fent el Rafetes,
sí,
que va venir un empresari conegut i em va oferir un contracte per anar de tot l'estiu, 3 mesos seguits, a les festes majors dels pobles de Catalunya.
Fent de Rafetes.
Explicant xistes verds amb dos noies en biquini, una al costat, a cada costat de l'altra, i mira, eren molts diners, eh?
Sí. Això us van oferir?
Sí. Això, tal qual. I vaig dir, em perdonarà, però sé que són molts diners i tal, i tot això, però sortosament, doncs mira, no els necessito, que sí que els necessitava. Sí,
no, ja.
Perquè són sempre els extras, també, i no vaig acceptar. Vull dir, ara, si entre fer un Calderón de la Barca, un Sagarra, un Strindberg o un autor nou, contemporani, tot això, no hi ha cap diferència, cap ni una. Només has de saber llegir, si l'obra és una exaltació del feixisme, doncs no la fas.
Sí.
I s'ha acabat.
Però
necessitem els altres.
En més d'una ocasió, és clar, la feina de l'actor suposa ficar-se en la pell de... Vaja, de personatges dels quals potser no, en alguna vegada dius, home, mira, si vaig a mirar la seva vida no en trauré res de massa edificant. Però tenim aquella sensació que hi ha una connexió evidentíssima aquí entre l'homenatjat en aquest espectacle i els, perdó, ho dic d'aquesta forma, homenatjadors de l'espectacle.
Home, sí, sobretot en el cas del pujador.
Mm-hmm.
És com recents. És com present, el que passa que les circumstàncies actuals han canviat completament.
Absolutament.
És mestre, dona classes als instituts, té una sèrie d'espectacles sempre amb la guitarra on explica la poesia catalana, la història de la poesia catalana, que és un espectacle que també el tenim nosaltres a la Fundació Romea, un recorregut des dels trobadors fins ara, són quatre actors i músic, i ell està sempre immers en aquest món. Llegeix com ningú, té una memòria privilegiada, ha pogut conèixer tota la gent de la que parla, encara que no sigui molt, però els ha conegut, m'explico, i dona gust estar treballant amb ell. De fet, des de que van coincidir un espectacle sobre l'Agustí Bartra, jo recordo haver llegit en el diari que Miquel Pujol havia tret un disc sobre el Bartra, el vaig comprar, m'agrada molt, el vaig trucar, i vam fer un espectacle, no sé res, que es va arribar a fer fins i tot a Guanajuato, a Mèxic, una lectura dramatitzada, perquè el que fem nosaltres són lectures dramatitzades que les assagem en 3 dies i les fem allà on ens la demanin. I arribem amb els nostres textos, seguim o caminem o el que sigui, i podem enviar aquests textos a tot el públic que ve.
I suposo que des del punt de vista de muntatge de l'espectacle permet ser una mica més lliure en tots els aspectes, no dependre tant de la logística de produccions grans i tot això, no?
Naturalment, són taules i cadires.
Uh-huh.
Ah, i micros, clar, perquè com que l'espectacle aquest del Brassens hi ha un acordió i un contrabaix,
sí,
a més de la guitarra, i que sonen de meravella, però si no tens micros per equalitzar, és impossible en els teatres, a vida Déu, arribar a...
Entre altres coses, perquè aquest és un missatge que s'ha de sentir en tota la seva profunditat.
Sí. Que quedi molt clar.
Quin és el missatge de Brassens avui? 50 anys després, 60 anys després? O, si no, quin és el sentit d'un espectacle així avui, a partir del missatge d'algú que en el seu moment es va destacar precisament per això, per dir en veu alta?
Sí, en el cas, bueno, en tots, el Boris Vian sobretot, eren antimilitaristes, es veien venir el capitalisme a sobre, se n'adonaven que la societat cada vegada era més... racista, etc., i ho anaven denunciant tot, però amb poesia. No era la denúncia del polític en el Parlament, ni la denúncia dels sindicats al carrer, no, eren ells amb una guitarra i explicant quina era la realitat que els hi tocava viure i suggerint fins i tot el que es podia fer, perquè la cançó de Nació de Poesiang del Boris Vian, que és una de les coses més estremidores que he sentit mai, acaba com... Bueno, l'1 d'octubre la càrrega policial és la història d'aquesta cançó.
Res no és nou ni vell, no?
Com?
Res no és nou ni vell.
Res no és... No, que va... Aquí l'únic que de vegades és nou és la tècnica, la qüestió científica, que van fent descobriments i tal, però a nivell d'idees hi ha d'haver encara una autèntica revolució. Jo no intento llegir a vegades a Bachmann i aquestos i no els entenc. No els entenc. Fins que a les universitats no es comencin a... fins i tot a l'escola, a parlar d'idees en lloc de parlar de fets, i no s'ensenyi a pensar a la gent, doncs la cosa no canviarà. El problema és que ni a l'escola, ni a casa, nosaltres amb els nostres fills i tal, ni a l'escola ensenyen a pensar.
Aquest és un missatge molt potent, no? Perquè, és clar, això d'ensenyar a pensar...
Sí, més por i fa, per exemple, el senyor Rajoy, la prova per les morgues que ara sembla que se la van encarregar, a veure què passarà. Els fa por que la gent pensi, està claríssim, per això prohibeixen, censuren, castiguen, etc. Sí.
Però aquesta politicocràcia que esmentava en Carles Canut a l'inici de la conversa, ha nascut per què? Perquè no hem pensat prou o perquè...
No, és que, clar, la democràcia és escoltar les opinions de tots i una vegada escoltades, la gent,
sí,
la demos, vota la millor idea i li demanem a aquest senyor que sigui el seu líder. Però és que avui només cal seguir fil per randa les campanyes electorals. No hi ha ni una sola idea. Tot és desprestigiar el contrari, amb mentides si cal, tot és aconseguir diners per financiar el partit i que alguns visquin bé, i després, una vegada es aconsegueix el poder, que normalment el aconsegueix els que més quartos té, i aquell que està disposat a protegir els rics, que cada vegada ho són més, pues, quan aquests senyors arriben al poder, allò és la disbauxa total. I el que està passant actualment amb els pensionistes. Escolta, jo no sóc pensionista i tinc 73 anys. Perquè no podria viure. No, a mi, jo com a autònom he sigut tota la vida els últims, no sé, no me'n recordo.
Vés a saber.
Em donarien 100 o 900 euros si el pis em costa més, tu. Aquesta és l'altra, els lloguers. En fi, que vivim en un món absolutament col·lapsat.
Ho preguntava així perquè l'espectacle ja té un recorregut, no és pas nou, porta uns anys. Què ha passat quan l'espectacle ha anat rodant per aquests mons de Déu i les paraules de Brasens han fet encaix amb més d'un teatre i amb més de dos? Què ha copsat en Carles Canut de la gent, del públic, d'allò que li han dit, de si li han dit d'alguna manera, escolta'm, quin missatge, que no sé què, sembla mentida, no ho coneixia, què ha passat? Què ha passat?
Tenint en compte que hem anat a llocs petits,
sí,
100, 150, 200 i tal, i tot això, puc assegurar que el 90% del públic era gent que havia conegut a Brasens. Hi havia tots aquests...
D'acord. És a dir, que ja hi havia...
Hi havia algun any els joves, sí, quan hi havia els joves s'esperaven per dir, escolta'm, ells pregunten, qui és aquest exactament, i tal, i tot això, i llavors, estan el posador allí, que ho sap tot, se'ls dona tota la informació possible perquè ells facin, però no es poden imaginar que hi ha cantautors, cantants, que puguin donar els missatges tan clars a través d'una música gens difícil i amb un sol instrument. Estan tan acostumats a la fusió i a la utilització que cal que els sorprèn.
Els atrapa o els sorprèn únicament?
No, els sorprèn i els atrapa.
I els atrapa.
Perquè, sí, perquè a més l'espectacle és molt divertit. Estem explicant contínuament anècdotes de tot això. Està fet intentem fer-ho, tot el sentit de l'humor, la gent riu molt amb les coses del Brasens.
A part que va ser un home molt viscut.
Oh?
Que va ser un home molt viscut, és a dir, que per anècdotes de vida n'hi ha per fer 4 o 5 espectacles.
Sí.
I n'hi ha moltes d'aquestes que permeten, diguem-ne, una visió, vaja, amb un somriure. De la vida, sí, en molts casos.
El tio era un gandulot, que li agradava viure sol, tranquil, a casa seva, amb ple de gats. Vivíem envoltat de gats per tot arreu. I, sí, un home tranquil, no com el John Wayne.
Està clar.
De l'home tranquil. Però sí,
era vist així. Era un home tan tranquil en el sentit, era un home no lligat a res, era un home lliure?
Jo crec que sí, que l'única possibilitat de ser autènticament lliure és, primer, viure sol. Perquè en el moment que tens una família, amb totes les bones aportacions que té viure en família, que és fantàstic i meravellós, però has de ser conscient que ja has perdut la teva llibertat. Que no estàs vivint i treballant per tu sol, saps? Per els altres. I per tant, a vegades fas coses que normalment no faries, però ho fas perquè és un benefici per la família. Bueno, una vegada sol has de ser lúcid, has de tenir molt clar el pensament, per això ens ho tenia. Saber conèixer les teves pròpies limitacions és un pas importantíssim per arribar a ser no estúpidament feliç. Sí, i així. Res que sigui diferent dels altres.
No, però com que no estem en una època en què, diguem-ne, es vulguin reconèixer massa les limitacions de qualsevol...
Pues mira que tenim per informacions, ens arriba per tot arreu, eh?
Per això, això és com allò com la frase de Sant Agustí, que soc ben poca cosa, però si em comparo potser faríem, no? Però no sé si des d'aquest punt de vista de la modèstia de la persona va sortir un missatge tan potent que va influenciar, vaja, tota la nova cançó catalana, per exemple, per no dir molts altres. Espinàs va ser qui va portar presents en els primers discos de la nova cançó.
Sí. Lo que passa és que Espinàs es va obligar a traduir d'una manera molt light les cançons.
Ah, exacte. No pas com les de Pujador, no?
Clar, no, el Pujador les tradueix tal qual.
Tal qual.
I si s'ha d'afegir alguna cosa més perquè s'entenguin, doncs s'afegeix.
Uh-huh.
En canvi, clar, una de les anècdotes que explica el Pujador és precisament la de la traducció d'una de les cançons de Brassens, on es deia la paraula con, que els francesos fan servir constantment, i que es refereix a l'òrgano sexual femenino, com
sí.
diríem al Centre de Joventudes, masculí, i la va traduir, però ara no me'n recordo, Bueno, per un eufemisme brutal, i clar. I a Madrid els que la van traduir, en lloc d'això, deien un gilipolles.
D'acord.
Que no és el mateix. Però bueno, era l'època i no es podia fer de cap altra manera.
Mm-hmm. Aquest tipus d'espectacles són relativament fàcils de portar pel món, o si no és en l'òrbita d'una institució pública o d'un determinat àmbit, això és complicat d'encaixar dins la cartellera actual?
És encaixat en el sentit que els programadors, com que són efímers, moltes vegades duren el que dura un partit al davant d'un consistori.
Uh-huh.
El que tracta és de fer un currículum sobre lo segur.
D'acord.
No són els cap retret, és simplement una constatació.
Això qui és? Suposo que qui ha treballat en el món del teatre ja ho té molt assumit, això de l'aposta segura que es busca sempre, no?
Sí. I això és injust en el sentit de... Ells maneguen diners públics. Els diners públics, si són per fer cultura, i l'objectiu s'aconsegueix, és a dir, tenir un 70-80% de l'aforament del teatre i que la gent hagi disfrutat, etc. Doncs ja està, no cal justificar d'una manera molt clara pèrdues si són en funció de que el fet cultural s'ha portat a bon terme. En el teatre privat és diferent. Els diners són de gent particular, però és guanyar diners.
Mm-hmm.
Posen diners per guanyar. Si guanyen poc, hi ha empreses que es conformen perquè els agrada molt el teatre i no ho fan tant per fer-se rics com perquè poder veure el teatre que els agrada, etc. Ara, mentre es vagi i no s'arrisqui amb les programacions, la cosa és difícil.
Que estem en l'època de prendre riscos o no?
Jo crec que els hauríem de prendre a tots els nivells. A tots els nivells. Perquè és que una vida sense risc, una idea, una obsessió sense risc, tal que tot això no val la pena. Perquè lluites llavors? Podria ser això, prendre riscos, s'ha de prendre, i pots quedar en el camí, no saps què és en el camí, farem, el món no et trobarà a faltar, no ets tan important, ens mirem molt al Madrid, però escolta'm, cada dia deuen morir o que sé quantes persones.
Mm. Aquesta frase del món no et trobarà a faltar, també vull que voldria posar-la a la capçalera de molts, segurament, eh?
A la capçalera de què?
De molts.
De molts, i tant, home. Jo, no, amb alguns els hi posaria fins i tot el món t'agrairà la teva mort, que et dirà, ves d'aquest món ja, que fàstic.
Abans els grans deien, quan et fas gran, dona aquella sensació que tot s'afluixa una mica, no? Però tenim nosaltres la sensació contrària. En el cas d'en Carles Canut, si quan un es fa gran encara se sent més lliure de dir i de fer, perquè a determinades alçades de la pel·lícula ja...
Saps el que em diuen? Lo que me queda en el convento me cago dentro. Pues això, ja.
El dilluns al Prado en Carles Canut es posa en la pell d'uns dels que sortiran a l'escenari per homenatjar presents. L'espectacle acaba amb en Carles Canut dient pels amics, pels que venen a veure'm cantar, és per ells que aquí estic. I és, diguem-ne, la frase que deixa anar al final de l'espectacle. Per no moure'ns a vegades una mica de l'anècdota, i ja que l'ha tret en algun moment en Carles Canut, després de tants anys, encara n'hi ha molts que s'acosten a Carles Canut i li diuen refeques?
Sortosament sí.
Sortosament sí.
Sí, això vol dir que estan vius i que em recorden, etcètera, perquè clar, els nanos joves, a vegades algun em mira i diu, vostè és el que surt a lo Cartanyà o a Platja Bruts. M'explico.
Sí.
Però de refeques no en tenen ni bunyetera idea. En canvi, tota la gent que té de 50 anys en amunt, tots recorden els refeques. I a més m'ho fan sentir perquè els recorden amb una estimació i que a mi a vegades em commou.
Deu ser una sort per un actor trobar un paper així, eh?
Sí, és una sort perquè et fa conegut el públic. Jo precisament allí ho estava comentant, no me'n recordo aquí, la meva carrera teatral com a actor hauria estat la mateixa, tant si hagués fet els refeques com si no, perquè jo soc ja d'una generació... Vam començar a treballar junts amb els directors ara més importants, amb els actors, diguem, més coneguts. Vam començar a escoltar, i això és la conseqüència lògica d'una carrera, sempre que tingui una mica de talent, no? Però el coneixement amb el públic... Home, si un dia em vaig trobar una persona, no me'n recordo on va ser, dient, ahir jo vaig veure l'obra de teatre i jo no sabia que vostè era actor. Imagina't.
I suposo que el millor que pot passar és un paper així i que després un pugui fer exactament tots aquells papers que li vinguin de gust sense que pesi allò a les seves esquenes.
No, és que el públic de teatre és un públic molt intel·ligent. Escolta'm, tenim no tantes convencions com a l'òpera, però també n'hi ha de convenció. Surts a l'escenari i en aquell moment, mira, això és refec, o en un altre moment, aquest és el Canut, veritat, és el Canut. I als cinc minuts han oblidat el refec i el Canut.
Yeah.
I estan veient el personatge.
Estan en el cant d'estar. Vaja,
sí.
En el cant d'estar. El dilluns, per tant, aquells que s'acostin al Prado, un homenatge a George Brassens. Pels més joves, va ser, per dir-ho allò fàcilment, una d'aquelles persones que mai no va deixar de lluitar per les conviccions, per allò que pensava i per poder dir-ho en veu alta d'una forma intel·ligent. Intel·ligent en el sentit de que ningú li va poder fer massa pessigolles perquè ella sabia com fer anar la semàntica i la paraula per dir exactament allò que volia dir sense que ningú ho pogués enxampar d'alguna forma. I això a la França de fa 60 anys. L'espectacle basat en això, en el cançoner de Brassens, en la vida de Brassens, al Prado aquest proper dilluns a partir de les 8 del vespre, dirigit per en Carles Canut. Carles Canut, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Molt bé, ha sigut un plaer, tu.
Igualment diem.
Per cert,
què farà l'Espanyol?
No, d'això no parlem.
No en parlem d'això, millor que no.
No.
Quedem-nos en Brassens. Gràcies, Carles.
Vinga.
Adéu-siau. I l'espectacle acaba així. Acompanyen a Carles Canut, Miquel Pujadó, l'autor del guió, i els músics Joan Humet, el contrabaix, i Manel López.
I era el rai de la Medusa, aquell carai d'embarcació, com saben bé els ports i el carrer. Com si
bruciarono di ancorpe. Quei cos'hanno è snava ferie, lei è al scumpai scrive, al scumpai scrive. Un frutto a ne pensi tu, noi la venau, un termo scura vol portis, dolce andavis, bruciorzi seguis. Al capitano i marines trovan per il cruz dos rebels que era de dixi gente bé, uns companys primer. No era andalusa, però què fa si no els puc imaginar inspirant Rimo o Pecarne o Sant Vicent Ferrer. No eren col·legues escollits per moralistes distingits sinó uns experts a fer merder dels companys primer. No eren tampoc àngels alats sense llegir els textos sagrats, però us en servien estimar i us puc afirmar que Pere, Pau, Josep, Manel era el seu credo i cap fidel. Mai m'ha sabut pregar més bé que els companys primer. Quan ressonava un trafalgar, una tempesta en alta mar matava l'amistat al nord i els duia bon mort. I el bastava en un mal pas, sols li calia agitar el braç i el treien d'aquest mullader els companys primer. A les trobades que un company manqués era un fet molt estrany en aquest cas. Podrida sort és que era ben mort, però mai dels mais li va la pell, l'aigua es tancava sobre d'ell. 7 anys després era vivent el buit de l'encet. Moltes vegades m'he embarcat i quasi sempre he naufragat l'únic vaixell que ni els ciclons van enviar al fons. Tot xinxant el cor content, prenc els ànecs, anava a fer-hi, em deia els companys primer, els companys primer, digue'm.